El Mallorca, Marbella, hem arribat a les 12:04, amb més notícies a l'1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb els trossejadors de Garrova perquè sembla que la calor ha fet avançar la coita de Garrova. En teoria s'havia de fer molt més endavant, però aquesta calorada ha obligat ja a començar a coir la Garrova i volen saber com estan els preus després d'aquells anys de pujades i de ballades, i volen saber d'aquest producte com està en aquest moment, que justament, com dèiem, ha hagut d'avançar la seva coita. Després parlarem amb l'Ajuntament de Sencelles perquè sembla que hi ha llocs del municipi on l'aigua no és bona per beure. Ho atribueixen a una bugaderia que fa molt d'anys fa abocaments a la zona. No està completament demostrat que sigui d'allà, però és que fa més de 20 anys que estan amb aquesta estiria ronça, amb aquesta empresa, que fins i tot ha canviat de nom, i l'Ajuntament vol saber per què, d'on venen aquestes contaminants de l'aigua de Sencelles. Després parlarem amb l'Ajuntament de Palma de Cuines del Món, que el mes d'octubre farà com un recorregut gastronòmic arreu de tota la terra, però sense sortir de la capital, perquè, clar, és que a Palma, excepte restaurants russos, pensam, hi ha restaurants de totes les nacionalitats. Ara molt bé la memòria que n'hi havia un en el carrer Joan Miró de restaurant rus, el van llevar. Per tant, creiem que és l'única nacionalitat que no està representada, de manera general, estan parlant. I per acabar, pegarem un bot fins a Artà, perquè sembla que l'Ajuntament ha detectat tres casos de formiga blanca, de tèrmits, el que en castellà se diuen termites, i és molt perillós, perquè se mengen la fusta, les vigues i les llàceres des de dins, i quan tentem ja és tard, perquè la formiga és de color blanc precisament perquè té fotofòbia, no pot estar exposada en el llum solar, i per això sempre està dins la fusta. I quan tot d'una que veu, comença a veure ja que hi ha llum solar o llum, qualsevol tipus de llum dins la viga, ja se fa enrere. Què passa? Que l'amo de la casa no s'entén perquè continua veient el vernís i la capa, per aventura aquella capa només és de la gruixa d'un paper. I la viga, per aventura, està desfeta per de dins i és perillosíssim perquè, de fet, l'any passat hi va haver un esfondrament. Formiga blanca a Artà, atenció, i a tota Mallorca, parau atenció amb això, reviseu vigues i llàceres. Sense més, amb Francesc Mateu i Yolanda Ruiz de la producció i amb Lluís Fortes en el control tècnic, comencem el dia a Mallorca.
Oh,
estudiaran des Who, del grup d'en Roger Daltrey, en Pete Townsend, Robert Entwistle i Keith Moon. Per cert, actualment és baterista des Who, possiblement és el baterista més xulo del món. El nom en Richard... nom Zack Starkey. Zack Starkey és el fill d'en Ringo Starr, el bateria dels Beatles. És a dir, el bateria de Who és el fill del bateria dels Beatles. Imagineu-vos l'ample que deu anar en Zack Starkey. Avui escoltarem cançons de Who. Mireu, sé que l'ho ha fet avançar diverses setmanes la maduració de la garrova, tantes així que enguany s'ha hagut d'avançar la recoïda i per això volen saber com serà la campanya d'enguany. En parlem amb Joana Verger, presidenta de l'Associació de Trossetjadors de Garrova de Mallorca. Joana, gràcies un any més per atendre'm-vos, que cada any conversam amb vosaltres. Com estem?
Hola, què tal? Bon dia. Molt bé, i vosaltres?
Beníssim. És que mos ha cridat l'atenció perquè quan se cuï la garrova normalment i quan heu començat enguany? Conta'm-vos.
Bé, normalment se cuï a mitjans d'agost, pels 15 o més en van, però evidentment amb aquest canvi climàtic, amb aquesta colorada, sobretot en un any, en aquest mes de juliol, s'ha avançat la maduració del fruit, com hem pogut veure tots, i gràcies a Déu que tampoc no ha fet molt de vent ni cap plogut, perquè si no encara hagués caigut en terra. O sigui que nosaltres començarem les nostres finques dia 10, a cuir, cosa que fem sempre a final d'agost, i la gent ja ens està demanant que a veure què trobam o si han de cuir. És que és molt relatiu. Per saber si has de cuir la garrova, l'has de mirar, perquè a vegades, si està verda per de dins, no... O sigui, no és bo, per sabre.
I, de fet, s'ha de cuir quan la popa encara és verda, no?
No, la popa ha de ser, o sigui, marrón i ha d'estar ben madura, que diguem. Ara mateix està... ben madura, i però a vegades a de dins, encara que paresqui que no acaba d'estar feta.
D'acord.
O sigui, la gent pot esperar un poc encara, com a la primera setmana, pues, amb una setmaneta això és molt millor. No hi ha previsió de pluja, no hi ha previsió de vent, o sigui, però bé, cadascú...
Clar, el garrover és un arbre molt resistent en els estius, però de cada vegada són més durs. Això no vol dir que no pateixis les conseqüències. Malament sempre s'ha dit que el garrover és més fort que un garrover. Però any rere any queda més castigat i debilitat. No sé si ho heu notat, que de 10 anys ençà, per exemple, els garrovers no sé si produeixen la mateixa quantitat, si ets avall més estressats per la calor. Ho heu notat en això?
A veure... Estressat, en general, tot el clima està estressat, però no he notat un canvi molt preocupant en el sentit de la producció. Sí que es veu que hi ha altres factors que afecten, com són fongs, que després en xerrarem, però el tema de la sequera el que fa és avançar la cuita i hem d'estar al tanto pues, que hi hagi, com comentava, vent o pluja, que si ja cauen en terra ja és una altra història, perquè hi ha pedres, palos i cosetes que no se pot... O sigui, no se poden entregar els productes així tan bruts, perquè després hi ha problemes. Nosaltres, tots els trossetjadors, inclús les cooperatives, problemes en el trossetjat i el producte final.
No, ara que ho deies, varen llegir que Soidium i la Cercospora, que no sé què és, que crec que és un fong.
Són un fong.
Ara fa 4 anys que heu fet un seguiment. Com afecten aquests... Soidium sí que sabíem que era, i Cercospora m'imagino que és un fong. Com afecta i què fa a la garrova i a l'arbre? Conta'm.
El que fa la Cercospora i tot tipus de fong, el que fa és que l'arbre se debilita, inclús poden veure les fues més marrons. Si ho detectam, no ha un tractament específic que sigui molt fort que el pugui atacar. Però també el que varen demanar, ja l'any passat, me'n record que varen xerrar amb altres, que s'hauria d'homologar qualque tipus de producte perquè nosaltres ho poguéssim combatre. Perquè si no, l'arbre se debilita, s'estén aviat a altres garrovers i el que fa és que la producció cau.
Clar.
Això, primer... Pot caure la producció i menys producció per aquest tipus de fong que n'hi ha un parell detectats, sobretot el govern i la Conselleria d'Agricultura duen un seguiment. i també pot haver una baixada de producció pel tema climatològic.
Clar. De fet, jo no sé si pels preus, però l'any passat ja vam parlar que hi va haver una davallada respecte al 2024. Això va sí. de cada any a més? Ho dic perquè, per si pa, ret o no ret?
Sí, això és la gran pregunta de cada temporada. A veure, jo som la primera fan que diuen del producte, sobretot el producte final, de les garrobes, i sí que sé és complicat per els preus recollir-la i estar motivat. Però hem de tenir en compte que és un tema a nivell mundial del que és el consum. El consum depèn de que se posin els ingredients, en aquest cas seria la goma de garrubí, que és el que se treu de la llavor, tenim la popa i la goma que se treu de la llavor. La llavor dona el preu a la garroba. Si la llavor té un preu baix, que és el que va passar des de l'any 2022 fins ara, que va haver una pujada molt alta perquè és un producte molt fluctuant d'ara i de tota la vida, què passa? Quan puja molt un preu que és degut a un mercat, les formulacions dels diferents productes que duen aquest producte, que és el que posa valor a la garroba, te lleven el producte. I ara fa 4 anys, aquest any farà 4, que ha hagut un decaïment molt gros, quasi d'un 50% de consum. I ara en aquest 2026, pareix que comença a com estabilitzar-se i no baixar més. Perquè està molt preocupant per tot el sector i pels agricultors que ens dedicam en aquest sector.
Clar, perquè d'ençà d'aquella pujada, que va pujar de més 2 euros...
Sí.
Clar, la volatilitat que, de la que me parlaves, clar, això, vosaltres no sabeu com heu de... on vos heu de posar. Clar,
Sí. Sí, això és així, això és així. Perdó. A vegades, clar, un no ho pot entendre si no està ficat dins d'aquest mercat. La cosa és que depenem d'una sèrie de multinacionals. En aquest cas, nosaltres teníem aquí una fàbrica que comprava garrubí, ara ja no hi serà, no sabem què passarà, però altres fàbriques que mos compren els garrubines, trossetjadors, te posen un preu que depèn dels seus consumidors que li compren la goma. El qual, clar, nosaltres després tu fas els números que diguem, perquè tu poses un preu a la garroba per poder comprar a tots els pagesos i contribuir en el consum, que hauria de ser més humà que animal. Perquè fins ara, fins fa 15 anys, tot era per animals. Era la popa pels animals i tot. I ara nosaltres, sobretot amb aquesta altra línia que tenim de productes de garroba de Mallorca, ecològica, que és del garroba de Mallorca, pues, el que fem és potenciar el que és la popa i tots els productes perquè hi hagi més consum. Que som una, diguem, una petitíssima part dins el món de l'agroalimentació. Però l'objectiu és que la gent se conscienciï que tot el producte local d'aquí de Mallorca i de les Illes Balears, incloent la garroba, la molda, pues, hauria de ser més visible i més consumit.
Per tots aquells que no sàpiguen per què sembla sempre la goma de garrubí, sembla que per espessar, per exemple... aliments...
Salses.
Se pot mesclar també per crear per gels, per estabilitzants, o congelats...
Sí, E410. Quan tu veus, jo me poso supercontenta. Quan mir, perquè m'encanta mirar el perfil nutricional dels productes, quan veig E410, doncs pues mira, me dona una alegria, perquè veig que se torna a potenciar. El Filadèlfia, tots aquests formatges, gelats... Clar, va entrar molt en competència en Sagaragar i altres productes que no tenen res a veure amb el que és un producte mediterrani, local, per exemple, o inclús ecològic, amb una que nosaltres ho hem de cuir manualment amb altres productes que competim que no tenen les mateixes normatives europees que nosaltres estem bastant estrets en aquest sentit.
Clar, és a dir, quan vegeu E410, penseu que és garroba,
Garrava.
És bo, és bo, és natural. El que passa és que ses tenen molt mala fama. I clar, i tu, com que Europa ho estipula així, ara parlarem d'Europa, clar, te fa com a recular, dius, quantes és? No, però E410 és goma de garrubí, és bo.
El goma de garrubí.
És natural. Hi ha a salses, a formatges,
a gelats,
un caramull de coses que sempre. Clar, en aquesta davallada, pujada de preu, perdona, de fa un parell d'anys, molt de clients van ser en cas substitutius de la goma de garrubí. Que era, sí. quins substitutius han llevat marcat a la goma de garrubí? Perquè amb què se pot substituir la goma de garrubí que és tan natural?
Sí, en Soquart, en Sangaragar, amb aquests altres productes que no són d'aquí, d'Europa, que, com te comentava, no tenen les mateixes normatives europees de restricció a nivell sanitari, el que fa que encara a vegades siguin més barats que el nostre. Això també van comentar altres vegades que, com que no és just, no anar amb les mateixes igualtats que altres productes que ens fan competència. Per això ha hagut aquest desequilibri. Però jo tenc fe i espero que ara ja s'ha estabilitzat un preu que no sabem quin serà. O sigui, anem en base en el preu que hi havia l'any passat, perquè fins d'aquí una setmana no podem dir res, perquè no tenim el feedback de les empreses que marquin un preu. Jo no me'n puc inventar un preu que no sé, ni clar, jo, ni tots els associats de l'Associació de Transportadors de Mallorca, ni les cooperatives, que també estem tots en contacte. Veure, aquí tots ens coneixem, tots som del mateix sector i tots, el que m'agrada és que tenim una bona relació, que encara que siguin competències, estem xerrant un producte comú.
Per cert, ara que has dit gelat, a Campos, l'empresa de gelats de Campos fa gelat de garrova i també fa xarop de garrova. Ho dic per tots aquells que vulgueu consumir un producte nostre, sí, que ho penseu, que la millor manera de defensar que a nostre és consumir primer la nostra. Anem a parlar d'Europa, perquè Unió de Pagesos, les cooperatives agroalimentàries mos diuen sempre que hi ha un senyor a un despatx a Brussel·les que vos diu com han de fer les coses. Ben igual que també passa a Madrid. En el sector dels transportadors de garrova, quines... perquè, clar, vosaltres vos deu passar el mateix que amb aquests productes que venen de Santa Punta del Món, que no han estat esquitxats de manera correcta i que en damunt rompen els preus. A vegades també vos passa que Europa vos fas comptes i, en canvi, no fas comptes a productes que vos poden fer la competència que venen de llocs on no se compleixen aquestes normatives sanitàries?
Clar, nosaltres tenim una sèrie de requisits que hem de tenir per comprar la garrova, per mantenir-la, per vendre-la, perquè mos demanen unes analítiques. Si, per exemple, és ecològic, ha d'estar registrat en el CBPAE, que és l'òrgan regulador de l'agricultura ecològica de Balears, o altres coses, com es demanen analítiques de l'aflatoxina, metals pesats, i moltes coses que altres països que no són de la Unió Europea no estan obligats.
Mare
que passa, no hi ha una... Per això ha passat sempre, mos passa amb molt de productes d'aquí, tampoc no podem estar tot el dia discutint o lluitant, la cosa és així, esperant que canviï la tendència, que hi hagi més consum de la garrova, que se poden fer moltíssim de productes, la farina de garrova. Nosaltres tenim ara les barretes que són saludables, que se venen un munt aquí a les Illes Balears i ara ens estem expandint, tenim les cremes, molt de productes que són que combinen altres aliments d'aquí de Mallorca, com pot ser la mel·la, que tenim la mel·la ecològica, sòlida aquí de Mallorca. O sigui, anem amb aquesta consciència, que sí que ha canviat molt, perquè me'n recordo l'any 2015, que varen començar, que ningú sabia de què xerraves quan xerraves de producte local o d'una farina de garrova. Ara ja la gent està més conscienciada i sí que és vera que m'ho cerca. En altres i tots els altres, que això és molt positiu. Hem d'intentar ser realistes, que és molt complicat tenir les empreses d'agroalimentació i mantenir una empresa del sector primari i positius, perquè és que si no, no mos queda d'altre.
No, i també el que dèiem, ara també he trobat que aquesta empresa de Campos fa una beguda de garrova, garrovinet, també, curiosíssim. És a dir, que cercau, a les xarxes cercau, gelat de garrova, garrovinet...
El garrover de Mallorca, si ho veus, doncs nosaltres ara, diu de gol, començarem un altre pic en les xarxes perquè hem estat un mes així un poc apartats per nivells personals, perquè la veritat és que molta feina tot i a vegades un s'ha d'aturar. I si cercau tot el garrover de Mallorca, les xarxes, posarem coses la setmana del dia 11, anem a tomar les garroves a Sant Moler, que és una finca que està en la Conselleria d'Agricultura, que tenim totes les varietats, diferents varietats de garrova en Bèsia, que fem un estudi ben exhaustiu cada any, i diferents projectes molt xulos, com el Museu de la Garrova i campanyes de productes, en sos nins, fem moltes activitats. Si mos voleu seguir, doncs encantats. I molta salut i garroves.
El garrover de Mallorca. Fins i tot teniu batut proteic de garrova, barretes energètiques de garrova. Crema de garrova, una espècie de Nutella, però de garrova nostra, un cremull de coses. Vinga, consumi producte nostre. Joana, que vagi molt bé. Estàvem en contacte perquè ens interessa sempre molt el que passa en el nostre camp. Una ferrada molt gran i a consumir producte de quilòmetre zero d'aquí, de Can Nostre. Gràcies, Joana.
Moltes gràcies.
Salut. Nosaltres ara pegarem un bot fins a Sencelles per parlar d'aigua, perquè sembla que hi ha problemes en el consum d'aigua, en el consum humà per les persones. No vos mogueu.
Tres ràdios esport.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
De fet, Who, se diu, estem escoltant Bob O'Reilly, des Who se diu que varen inventar rock d'estadi. A mitjans dels 60, els Beatles varen haver de deixar de tocar en directe perquè no se sentia absolutament res del crider de la gent. Ara està tornant a passar molts concerts que heu pogut anar sobretot a la península contra un estadi a 60.000 persones. És molt difícil sentir la música i per damunt del crider del públic que canta les cançons. Això és el que va passar en els anys 60 amb els Beatles, fins que Who varen inventar el que se coneix com a mur de so, no? Aquella sabatada que t'apega quan estàs en primera fila d'un concert. I, òbviament, es crea aquest so va ser en Pete Townshend, gran guitarrista de Who, i de llavors els músics van poder tornar a tocar davant molta gent perquè feien un caramull d'altaveus i allò sonava com un canó. Ara torna a passar el mateix. Hi ha massa gent en els concerts i no se sent la música. Bueno, fet el punt musical, com dèiem, anem fins a Sencelles, perquè l'Ajuntament durà la situació de l'aigua del municipi davant la Fiscalia de Medi Ambient. El consistori senceller ha dit que s'investigui tant l'origen de la contaminació per químics detectada a la xarxa d'aigua de Son Saletes, que ha obligat a declarar l'aigua no apta pel consum humà. Diuen que fa més de 20 anys que tenen problemes amb l'aigua, per això volen parlar amb Joan Carles Albert, Valde, sense elles. Senyor Valde, benvingut, bon dia. Primer de tot, com està ara mateix la situació? Segueix tot igual o ja se pot veure l'aigua? Conteu-vos.
Bon dia, no, evidentment la situació segueix igual, fins en el punt de que, evidentment, aquí s'ha detectat la presència d'aquestes substàncies per damunt de nivells permesos a dins l'aquífer. Aquesta aigua passa a ser qualificada no apta fins que aquest nivell se tornin a normalitzar. I això passa necessàriament, primer de tot, per estroncar la font de contaminació, que nosaltres, vull dir, no se sap del cert, se desconeix, però per un principi de prudència nosaltres el que demanem és que la bugaderia Elis, que abans era bugaderia Diana, que fa abocaments de les seves aigües residuals en el torrent, pues que s'aturin aquests abocaments de manera cautelar fins que no s'hagi aclarit o fins que no s'hagi descartat que la contaminació no té aquest origen.
Clar, però és que fa més de 20 anys que teniu aquest problema. No s'ha fet res fins ara.
Bé, el tema, la qüestió de fons, la novetat ara és que ara s'ha detectat per primera vegada la presència d'aquests contaminants en els aqüífers. Des de fa més de 20 anys, des de l'Ajuntament, des de GADMA, entitat ecologista, els propis veïnat de Pineal, i venien denunciant pues, diferents problemàtiques en els pous que hi ha freàtics, perquè en les cisternes que hi havia de vora el torrent, hi havia gent que tenia pous de 20 pams o de 10 metres, que pues, veient una cosa rara seva, nosaltres això ho anàvem denunciant, s'ha denunciat a diferents instàncies, tant a la conselleria en el seu moment, com de tot el CEPRON ha intervengut, el vigilant de medi ambient, però la qüestió és que per un motiu o per l'altre, pues, la qüestió, això ha seguit avançant, i ara ens trobem aquesta situació, que evidentment aquest tipus de contaminació a un aquífer tan profund respon a una acumulació. No és una contaminació puntual, sinó que aquests nivells, com se pot entendre, l'aigua va infiltrant, fins que aquests nivells van pujant pues, a base de passar anys abocant aquest tipus de substàncies.
De fet, les darreres analítiques han trobat unes substàncies contaminants que darrerament se'n parla molt, que se diuen PFAS, que els diuen químics eterns, perquè s'acumulen i no s'arriben a descompondre mai de manera natural. Clar, tant de temps acumulant, què diu Recursos Hídrics? Heu parlat en la Direcció General?
No, nosaltres, vull dir, el que han fet, la primera mesura que van prendre en el moment que van tenir coneixement d'aquesta circumstància, que ens va fer sobre la concessionària, ho van posar en comunicació amb Recursos Hídrics. Recursos Hídrics ens van demanar que els enviéssim tota la documentació que tenien respecte d'això, els hem enviat les analítiques de la concessionària i mitjançant un ofici. I en principi estem esperant resposta. Per descomptat que nosaltres no hem quedat de mans aplegades, perquè com que ja fa massa vegades que estem reclamant que hi hagi una intervenció, que hi hagi un control, que hi hagi un seguiment més exhaustiu i més correcte d'aquesta instal·lació, pues sí que han decidit que ho posarem en coneixement de la Fiscalia. Nosaltres, per la nostra part, també anirem fent les nostres analítiques, els nostres controls, i a mesura que anem trobant coses, pues, ho anirem comunicant i anirem informant de la Fiscalia. Perquè tenim la impressió de que, evidentment, havent-hi una contaminació d'un aquífer que és d'interès públic, que és d'aigua de beguda, això té un impacte mediambiental que s'ha d'avaluar realment si hi ha qualque tipus de responsabilitat darrere tot això. Aquestes coses no passen per casualitat.
És que he llegit també que ja fa temps que alguns veïnats de Sencelles van haver de deixar de beure aigua del seu pou perquè hi havia fins i tot espuma. Espuma dins un pou. És que jo no ho havia sentit a dir mai.
Això en el seu moment se va posar també en coneixement. Se va explicar, bueno, en el final han vengut agents de medi ambient, han vengut gent a recollir mostres, però la qüestió és que allò continua en marxa i, ja vos dic, no podem afirmar categòricament que PFAs i PFOs aquests venguin d'aquí, fins que no se sàpiga del cert, pues, evidentment s'ha de tenir la presumpció de que no té per què ser exactament aquesta font. El que passa és que sí que, pues, com torna a dir, per un principi de prudència el que demanem ara en aquest moment és això, que s'aturin aquests abocaments, que no vull dir que s'hagi d'aturar l'activitat de l'empresa, perquè potser l'empresa té necessitat de seguir funcionant, però segurament l'aigua aquesta que aboquen en el torrent per ventura la poden destinar a altres llocs, vull dir, recollir l'envases en llocs, però que no vagin a dins el torrent, perquè està clar que això bé no hi fa.
És que no fa ni un any també se varen morir d'haver una vintena d'arbres en el torrent. Home, és que són moltes dades que fan com a sospitar. De moment, el que no se pot és beure l'aigua, però han de dir que no afecta a tot sense ella, sinó a determinats camins, els camins de les rotes, els camins d'inques, els camins dels horts, però no se'n pot beure ni cuinar, però sí que se pot emprar per dutxar-se o per fer net o per rentar-se les mans i per regar. Tot això sí que se pot, no?
Sí, en principi, nosaltres ja vam procurar, perquè heu de pensar que a Sencelles tenim un terme molt extens, tenim fins a 4 concessionàries d'aigua. Si aquesta mateixa concessionària té subministra des d'altres pous a altres zones del poble, i en principi l'única afectació és en aquesta zona, que no és poca cosa, perquè aquí parlem d'uns 300 abonats, vull dir que si mateixa gent, que ara se troben en la situació de que un servei que tenien d'aigua potable, doncs ara no el poden tenir, fins que això no se normalitzi. Hem parlat amb l'empresa. L'empresa ha iniciat estudis de veure de quina manera se pot rebaixar aquest nivell tècnicament, perquè segurament perquè aquí, per una banda, hi ha el tema de la contaminació, però després hi ha restablir el servei en aquests veïnats que l'estan pagant. Llavors, l'Ajuntament i l'empresa estem mirant les diferents opcions que hi pugui haver per eliminar ni que sigui part d'aquest contaminant fins que s'arribin als nivells acceptables. I sí, vull dir, hi ha bastanta feina per fer, és un problema bastant gros.
I una darrera pregunta. I la depuradora de Consell també podria ser un origen, o què trobeu?
Bé, respecte d'això, sí que és cert que ja fa uns anys nosaltres vam fer un primer estudi des de l'Ajuntament, i varen detectar en determinats pous, aquests que feien la manera, contaminació per diguéssim, E. coli, fecals, en definitiva. I era un moment que també la depuradora de Consell estava pendent d'una ampliació, que no sé si s'ha arribat a dur terme, però hi havia un parell de vegades que va sobresortir molt. Però jo el que he dit és que des de la depuradora de Consell, primer, pot ser que els PFAs i els PFAs aquests vinguin d'allà, però hem de tenir en compte que aquí estem parlant d'una distància bastant considerable.
Sí,
segurament aquí els estudis que s'han de fer recursos hídrics a les aigües amunt, a veure si els pous que hi ha més cap a la depuradora també presenten aquesta contaminació. Però això requereix d'un estudi científic, d'un estudi tècnic, que l'Ajuntament de Sencelles no té ni competència ni capacitat tècnica per fer-lo. D'aquí ve el que nosaltres demanem, que s'intervengui des de les administracions competents, que se determini exactament quin és el problema i que se cerquin les solucions. No pot recaure damunt dels sencellers, damunt dels vinyalers, aquesta problemàtica, ni pot recaure damunt l'Ajuntament. Va d'assumir el solucionador. De ser depurador del Consell, jo crec que podria ser que vingués d'allà, indiscutiblement, però hem de tenir en compte que allà s'hi mesclen una quantitat d'aigües residuals que per força diluirien molt d'aquests components.
Cert.
Perquè no tothom que aboca a dins la depuradora de Consell aboca PFAs i PFOs. Hi pot haver una indústria que n'aboqui, sí, però totes les aigües residuals del municipi de Consell hi van.
Clar.
Llavors, el volum que té això, i més, tenint en compte que les depuradores normalment aboquen l'aigua dins unes basses que són perquè se vagi evaporant i només aboquen en el torrent quan aquestes basses estan sobrepassades, jo crec que és... podria ser, s'ha de descartar, indiscutiblement, però no sembla que sigui més probable que sigui de la depuradora que no de la fàbrica.
Sí, per una qüestió de distància, això sí que és cert. Joan Carles Barbal de Sencelles, que pel bé de tots els sencellers i vinyalers i seient de jornats i tots els llogarets...
És que pensem una cosa, no només parlant, perquè quan parlant d'un aquífer, els aquífers no entenen de termes municipals.
Exacte, això pot pegar de vora, tu diràs, clar. Que sí.
Aquí tenim 5 o 6 pobles allà de vora, amb gent que potser tingui els seus pous agafant l'aigua d'aquest aquífer, etcètera, etcètera. Vull dir, és una qüestió que molt sobrepassa a l'Ajuntament. Per això nosaltres el que demanem és intervenció de la Fiscalia i de les administracions, perquè, evidentment, és un problema que ara nosaltres tenim de primera mà, però segurament les conseqüències van més enllà del terme de Sencelles.
Efectivament, perquè tota l'aigua que bevem és dolça, és subterrània, subterrània per filtratge i vés a sabre, no, vés a sabre...
No se tracta de crear una falsa alarma, però quan se parla d'una aquífera, evidentment els aquíferes no entenen d'aquest tipus de qüestions i, com podeu entendre, dins d'aquest mateix aquífer segurament hi ha molt de particulars que hi poden tenir pous autoritzats per consum propi, etcètera, etcètera.
Clar, aquí. Estan parlant que des de Pina, Lloret, Jornets, Vinigual, Vinial i tot aquesta contrast, Sant Eugeni, ves a saber, és que Mallorca està buida, està plena de coves i pous de vena. Però, bueno, que se solucioni quan abans millor aquesta problemàtica i així que pugueu tornar a beure aigua del grifó, perquè creu-me que en Esplà tenim un bon problema en l'aigua. Pràcticament cada dos dies en parlam d'aquest tema.
Precisament.
Efectivament. Sí. Joan Carles Albert, Valda de Sencella, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé. Seguirem, estem amb atenció. Gràcies, Valda. Nosaltres, entretant, anem a veure menys quines novetats mos arriben des d'aquesta vegada l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Palma acollirà de dia 1 a dia 15 d'octubre la primera edició de Cuines del Món. És una nova ruta gastronòmica de ciutat que preveu reunir d'haver 50 restaurants de cuines internacionals. Durant 15 dies, aquests establiments participants oferiran menús especials que permetran recórrer diferents països, cultures i tradicions culinàries, però sense sortir de la capital mallorquina. La ruta se farà de manera descentralitzada, en restaurants situats a diferents barris i zones de Palma, dins els horaris habituals de menjar i sopar de cada establiment. Però en parlem millor amb el director general de Comerç i Restauració de Cort, Toni Fuster. Senyor Fuster, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, com estàu?
Bona, la idea de Cuines del Món és dinamitzar la restauració durant el mes d'octubre, un poc per desestacionalitzar el consum, no? Perquè octubre també existeix per restaurants, també han de fer caixa, no és així?
És així. Però, bueno, també suposa un viatge sense moure-se de la ciutat, un viatge cultural, un viatge gastronòmic, per conèixer molt de restaurants de moltes cultures que tenim aquí i que tal vegada no els coneixen tant com altres, no? Com, per exemple, restaurants xinesos o japonesos, que estan molt, molt reconeguts, però que també tenim restaurants d'altres cultures, com tailandesos, com libanesos, com peruans, com colombians, que tal vegada no són tan reconeguts, però que tenen una gastronomia extraordinària i que a través de Cuines del Món pues, podran disfrutar de conèixer la seva cultura, la seva gastronomia, i crec que és una oportunitat única per conèixer tots aquests restaurants.
Clar, és que la realitat gastronòmica de Palma és tan diversa que jo crec que n'hi havia un de restaurant rus, però crec que ja no és, però crec que hi ha restaurants de tot el món. Tenim com una ONU en restaurants a dins Palma. Tenim de tot.
És ben cert, perquè ara ens estem en fase d'inscripció, que és veritat que està anant molt bé i hi ha restaurants de tots els països, no? Mexicans, argentins, contra libanesos, asiàtics, vull dir, hindús, en fi, tota una varietat gastronòmica que jo crec que moltíssima gent es coneix, que a vegades els tenim en el cap de cantó de Baeta Canossa i no els coneixem, i que ara és una oportunitat amb un preu que han tancat un menús per 25 euros, crec que un preu assequible per lo que és la gastronomia avui en dia, i poder disfrutar de tota aquesta cultura, d'aquest viatge que podem fer a través de la nostra ciutat, és un plaer únic i que l'hem d'aprofitar.
I és cert que ara encara falta temps, els restaurants se poden afegir, poden presentar una proposta representativa de la seva cuina, s'ha d'adaptar en el format i les condicions aquestes de menús de 25 euros, i és gratuït per restaurants, no? És a dir, no costa res apuntar-se a Cuines del Món, no? Se posen en contacte en cort i se poden apuntar, no?
Correcte. Bueno, hi ha una pàgina habilitada que es diu Cuines del Món, que serà aquesta pàgina que centralitzarà tot aquest esdeveniment i on ara està en fase d'inscripció de restaurants i que en posterioritat serà la pàgina que tots podrem acudir per triar el nostre restaurant, veure el menú que fan, el que mos ofereixen i triar i reservar allà on vulguem anar de viatge, aquest viatge cultural gastronòmic dins la nostra mateixa ciutat, i així és una manera còmoda de poder triar des de casa nostra on volem anar.
I també està molt bé lo de descentralitzar, perquè de vegades a mallorquí anem sempre allà mateix, no? I tots es concentren en el mateix lloc. I està bé fer-ho a diferents barriades, perquè hi ha barriades de Palma on hi ha restaurants desconeguts que són una verdadera meravella, i no ens coneixem, perquè sempre anem allà mateix. Són com animalets, sempre anem allà mateix, i això és molt cert. Bona idea de centralitzar.
És ben cert. La veritat que a barriades hi ha restaurants que valen molt la pena i que són desconeguts i que és una oportunitat ara de conèixer-los a través de la seva cultura i la seva gastronomia i posar en valor pues, tota aquesta diversitat cultural que tenim. Posar en valor també Palma com una capital europea de la cultura a nivell de tot el món i donar visibilitat a una ciutat que té moltíssim de recursos que oferien els ciutadans a nivell gastronòmic.
I ja no només per nosaltres, pels mallorquins, sinó també per restaurants. És una bona via de promoció per gent que no els coneix. Per ells és com una... És com fer una campanya publicitària per ells.
Indubtablement. Per ells és una campanya extraordinària de donar a conèixer el seu producte, el seu restaurant i lògicament, com ja mos han dit, s'esforçarà moltíssim en oferir lo millor, els millors plats, la millor gastronomia, perquè d'ells després segurament reprendrà, es torna a orinar, es torna a repetir, es donar-los a conèixer, fer-ne veu de tot això, i per tant és important per ells aquest esdeveniment.
I clar, la pàgina web de la que hem parlat, Cuines del Món, també servirà en els usuaris, en els mallorquins, per saber els restaurants, els menús, on està el telèfon, la direcció, la web oficial de Cuines del Món, també ens servirà a nosaltres, no només en els restaurants per apuntar, sinó és així.
És així. Després, una vegada finalitzat el pla d'inscripció, de les 1:15 tindrem aquesta pàgina web disponible, on, com hem comentat, pues veurem els restaurants que hi ha inscrits, l'oferta gastronòmica que tenen, i podrem triar si hi ha uns faran sopars, un faran dinars, un faran les dues coses, i lògicament pues, aquí podrem triar el nostre viatge cultural gastronòmic i conèixer pues, tots aquests indrets que tal vegada són poc coneguts dins la nostra ciutat.
I un mapa, també, perquè de vegades no coneixem ni que res de Palma, perquè Palma hi haurà un mapa per organitzar-te recorregut, perquè clar, tu te diuen el nom d'un carrer i després hi ha l'altra punta de Palma, o una persona que vengui de fora Palma i no ho coneix, molt bona idea.
Molt intuïtiva i serà molt senzilla perquè la gent pugui ubicar-se ràpidament.
I doncs ja ho sabeu, començau tots els restaurants que vos vulgueu afegir en aquesta iniciativa de Cuines del Món de la Direcció General de Restauració de l'Ajuntament de Palma. De dia 1 a dia 15 d'octubre teniu aquesta targeta de visita, aquesta espècie de publicitat, que serà la primera edició de Cuines del Món, la primera de moltes, esperam, que vol reunir d'haver 50 restaurants i també tots els que us pugueu permetre anar a pegar una mossegada fora, que sapigueu que dia 1 a dia 15 d'octubre feis un buit a la vostra agenda per descobrir restaurants de Palma que ni sabem que existeixen ni sabem que hi són i que possiblement mos obrin un viatge, com ha dit vostè, senyor Fuster, a una altra punta del planeta Terra a través de la seva gastronomia, que cap a fi és aquesta idea, no?
És així, tal qual ho has descrit, vull dir, aquesta oportunitat de conèixer diferents cultures, diferents països a través de la gastronomia, que, com tu saps, bé saps, els mallorquins, mos agrada fer un bon dinar, i de dinar s'aprenen molt, per tant, és una forma molt, molt, per jo, molt guapa de poder conèixer altres cultures i convidar a tothom a que participi, convidar a tothom que viatgi aquests 15 dies dins aquestes rutes que estic segur que disfrutaran.
I ja ho sabeu, de dia 1 al 15 d'octubre, primera edició de Cuina del Món, que mos arriba de Cort. Toni Fuster, director general de Comerç i Restauració, moltíssimes gràcies per atendre el Dia Mallorca.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Nosaltres, entre tant, continuem amb més coses.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Continuem amb The Who. Avui el grup de Pintam té en Roger Daltrey, Keith Moon i Johnny Whistle. Aquests dos darrers ja no són en altres. Mireu, l'Ajuntament d'Artà ha trobat formiga blanca a un grapat d'edificis del municipi. Per això recomanen als veïnats estar pendents de possibles indicis i, en cas de trobar-ne, contactar amb una empresa especialitzada. La formiga blanca, les termites en castellà, és un insecte xilòfag, vol dir que menja fusta, però des de dins. I això la fa molt mala de detectar, i sovint ja és tard, quan vigues i llàceres són pràcticament buides i suposen un perill estructural que pot fer fins i tot que una casa pegui per avall. En parlem amb Manolo Galán, Valde d'Artà. Senyor Valde, benvingut.
Bon dia, com anem? Com esteu?
Beníssim. Li volien demanar com ho vareu detectar. Si varen ser veïnats, que vos ho varen dir, ho vareu detectar a vosaltres, i si ja havia passat abans d'insertar, si és una zona on hi hagi formiga blanca habitualment. Conteu-vos.
Bueno, això fa qüestió d'uns 9 mesos. Varen rebre un avís de suudors de matinada que un tros, bé, una casa o una habitació d'una casa s'havia esfondrat. I mos vàrem, diríem, personar allà i vàrem un poquet en sort bombers determinar un poquet les causes d'això. Després vàrem veure que havia estat la formiga blanca. I això, bueno, se va comunicar la propietat, la propietat ha pres mesures, de fet ara estan fent obra, però la nostra sorpresa ha estat quan la setmana passada se va tornar a repetir un cas en aquest mateix carrer. I havíem sabut, perquè un arquitecte m'ho havia comunicat, que estaven rehabilitant una casa que havien trobat la formiga blanca. A part d'això, també nosaltres, a un edifici municipal a la Colònia de Sant Pere, n'hem trobada. Amb això que vull dir, que la formiga blanca no és un tema que estigui només en aquell carrer, que podríem identificar, sinó que està més parts de l'indret. De fet, l'hem trobada a la Colònia de Sant Pere. I això, com tu bé has dit, és un problema. És un problema perquè no sabeu, saps? No sabeu fins que hi ha aquests ensurs, que per sort no ha passat res, però que hagués pogut passar qualsevol cosa.
Perquè, molt fàcil, una idea, el carrer de les Roques, que és el carrer que estan parlant, dels dos casos que hem parlat, i l'altre cas, el carrer de Josep Sancho de la Jordana, són a prop, sí, un de l'altre, al carrer de la Roca?
No, dins un poble tot és a prop.
Sí, ja mos entenem.
No som colindants, has de caminar un minutet per anar a dos, per anar d'un a l'altre.
Per això volia dir que per això sí. Demaneu als veïnats que revisin la fusta i que mirin a mem si hi ha polsina en els marcs de les portes. Això és el que demaneu, no?
Exacte, que faci una revisió. I el problema més gros que tenim a Artà i a molts de pobles és que moltes vegades les vigues de fusta se va posar s'han tapades en el fals sostre que deien, saps?
Ah, sí.
I queden amagades. Clar, això és un hàbitat perfecte per les formigues perquè estaven oscurs, no hi salva mal de renau, massa renau, i hi fan la seva feina i no te'n dones compte fins que la viga se'n va per avall. Que és el que ens ha passat en aquests dos casos que deien. Hi havia fals sostres col·locats, no se veia, perquè, clar, aquest trosset de fusta que pot veure en terra no se veuen perquè queden de mutar al sostre, i després no m'ho donen compte fins que la viga ha cedit, i per sort, ja et dic, ni un cas de l'altre han tingut cap ensurt, però hi hagués pogut haver un ensurt.
De fet, és espectacular veure una viga amb formiga blanca, perquè tu la veus, que està completament bé, i t'acostes el dit i prems una micona i se romp com si fos paper, perquè la formiga blanca anant menjant fins que veu el llum, perquè no li agrada el llum. Té el fotòfoba, no li agrada la llum, per això és de color blanc, i va menjant per de dins i se romp com si fos paper. I li volia demanar que, clar, un poble com Artà, hi deu haver moltes cases embigades, no?
Sí.
La típica embiga vista. Que si la viga està vista, se pot revisar. Però si hi ha aquest salt ras que la tapa, aquí sí que molta gent, per aventura, ni tan sol sap si davall el salt ras hi ha vigues. Això és el problema.
Claro, clar, el problema és aquest, que el sistema de construcció un temps era que la viga no estava ben vista i se tapaven, no? I, clar, totes les cases que tenen les vigues de fusta, que el millor qualcú que viu allà no sap ni que són de fusta, però aquest salt ras fa el sostre, pot tenir aquest problema. Per tant, recomanem que se miri. Nosaltres, a l'edifici municipal de la Colònia, el varen tenir a les portes, la qual és una sort perquè veiem que en terra hi havia una cosa i cap i fill no ha afectat l'estructura. Però això, el que demanem nosaltres és que se revilli, s'estigui al tanto, qui tingui sospites, que se pogui en mans d'una empresa especialitzada perquè són les que poden donar les solucions.
Per exemple, mirar els marcs de finestres i de portes. Fins i tot, si és per si retirar tapes juntes per mirar darrere que hi ha, si hi ha pel cim, per terra, no? Totes aquestes indicis, no?
Exacte, tots aquests indicis. Que moltes vegades dèiem, no, això és un corquet. Bueno, val més discriminar que no sigui un corquet que sigui la formiga blanca, perquè és molt més perillós. Tal com tu has dit, la formiga no te'n dones compte fins que no pitges la viga i se fon, saps? Perquè és espectacular, ja n'he vist algunes, i és una passada, això, saps? Però...
I de fet, també demaneu a tots els artenencs que, si en troben, vos ho diguin a l'Ajuntament per fer un seguiment i tenir control,
claro.
No?
És a dir, nosaltres, com més informació tinguem, millor. Evidentment, nosaltres no podem anar a revisar casa per casa, perquè això és responsabilitat dels propietaris, saps? Però sí que és vera que podem donar indicacions, que és el que fem. De fet, nosaltres tenim contratat una empresa perquè mos fa el seguiment dels nostres edificis, també. Més que res, perquè entenem que, clar, després hi ha, que jo no dic que no funcioni, però hi ha remeis que volen, que diuen, no, dona un pot de fum i veuràs com se'n va. Dic, bueno, clar, se'n va d'allà, però se'n va a un altre costat. Saps? I te farà mal, aquell trofet no te farà malbé, però te farà malbé un altre. Per tant, el tractament ha de ser un tractament més integral,
Sí.
I a més, és allà el plaça.
Sobretot...
No és un tractament d'un mes per l'altre. Nosaltres, el pla de tractament del nostre edifici és de 4 anys, No és una...
I sobretot les cases més antigues, que són les que duen més fusta, perquè la formiga blanca és gourmet, menja fusta bona, tablero aglomerat no en menja.
No passi
pena la gent que tingui una cuina d'aquestes modernes, perquè no li fora d'arada. És una formiga que té bon gust i menja norvell, i menja sapí, i menja fusta bona. Sobretot les cases més antigues d'Artà, que revisin qualsevol indici de formiga blanca, perquè pot ser un perill. Així que queda dit. Manolo Galán, batle d'Artà, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre-nos, i tant de bo això estigui controlat ja, i amb aquesta crida tothom faci el cap viu i detecti aquesta punyetera formiga blanca que tant mal de cap mos dona. Moltes gràcies, batle.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres amb això on anem. Tornem demà a les 9 amb el dia, a les 12 amb el dia a Mallorca. Vos deixarem ara en les notícies i amb Esports 3 Salut.